i amb tots vostès, Ara Castellano 3R i Georgina Rabassó.
Ara sí.
Bueno, també ens hem passat de greus, a la millor aquesta música. No trobes?
Bueno.
Escolta'm una cosa, Ana Castellano 3R, directora del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Un aplaudiment per ella. Bravo.
Olé.
I també tenim a la Georgina Rabassó, que està al·lucinada perduda, no? Tu ets doctora en filosofia especialitzada en pensament filosòfic femení de l'edat mitjana fins a la primera modernitat. Què tal estàs?
Molt bé.
Ara tu et sap greu una mica perquè haguessis volgut parlar de Mariquita Flamenca en lloc de la monja de la Torno,
sí.
No? Ara dius, quina ràbia, no? Merda, he equivocat la carrera o què?
No, que tenen molta amiga també les monges,
Home, i tant. Jo la primera pregunta que t'he de fer, escolta, perdona'm, és l'edat mitjana, més o menys sabem, però la primera modernitat, exactament tu, on et pares? A què diem la primera modernitat? T'ho dic per veure nosaltres quin tipus de modernes som, no?
Que
tan modernes que ens creiem.
Jo fins a mitjans del segle XVII estic còmoda.
I més enllà ja...
Més enllà ja em començo a incomodar. Segle XVIII ja... No, segle XIX no.
És que són despiporre el segle XVIII, on vas a parar? Tu diràs. Bueno, nosaltres us agraïm moltíssim que sigueu aquí les dues, perquè jo personalment, això és una cosa personalment meva, però bueno, jo crec que és que un dels llocs meus favorits del planeta Terra és el monestir de Pedralbes. Jo hi vaig potser com tota l'estona, Hi vaig tota l'estona.
No t'hi veig.
Bueno, perquè tampoc et truco, guapa, perquè quan vull que em donis la turra explicant-me tots els capitells.
Et coneixem tots, m'ho dirien. Mira qui tenim aquí baix.
No, doncs et dic una cosa, hi vaig molt perquè és un lloc perfecte. I a més, Anna, tu que ets la directora, cada cop està millor.
Gràcies.
O sigui, cada cop està millor.
Saps com t'ho agraeixo?
O sigui, el pati, aquest claustre nou dels gats, el safareig, després tot aquest hort que ho...
L'hort medieval.
Que això era una cosa que esteu recuperant, diguéssim, l'hort medieval.
Sí.
Tot polit, tot perfecte. Que jo penso que el conec, tinc 50 anys, el conec des que vaig néixer, quasi bé, perquè la meva àvia vivia al costat, m'entens? No era monja de miracle, la meva àvia.
Sí. No hi vés si sé tu.
Bueno, deixa'm, perquè jo tinc molts talents. Tinc el talent de la... A veure, nosaltres estem aquí perquè s'està celebrant el monestir de Pedralbes.
Sí.
S'està celebrant el monestir de Pedralbes. Hem sentit una veu, vostès ho han sentit a l'antena,
sí.
O sóc jo també, no?
Sí.
Bueno, doncs, no toqueu botons, si, per favor. Bueno, s'està celebrant una exposició que és el llegat retrobat de Juliana Morell. Això fins al 14 d'abril.
Cert.
No sé qui vol començar. Anna, com s'us ha acut fer aquesta exposició i qui és Juliana Morell?
Bé, està bé que comenci jo, perquè jo no m'atreviria...
Bueno, com que és la directora, ja sé que les directores...
Oi, manem, no manem.
Menudes són.
No, no és per això, ho deia, però en el sentit de que jo no m'atreviria a parlar de la Juliana tenint al costat a la Georgina Juliana, perquè sempre dic que la Juliana quasi que... O la Georgina està posseïda per la Juliana.
Que interessant.
Sí. Però el que sí que com a responsable del monestir, juntament amb el meu equip, ens agrada i volem doncs explicar una part de la història i tota la que puguem, i tenim present de que el monestir de Pedralbes va ser fundat per una dona, perquè hi visquessin unes dones, i hem tingut la sort de que aquestes dones hi segueixen visquent encara avui al costat, no dins del museu, sinó en un edifici al costat, doncs podem explicar tota la història des del 1326 fins al present, però amb ulls femenins. Llavors, com que les dones, pel que sigui, doncs sembla ser que als homes no els hi va interessar explicar la nostra història, doncs nosaltres hem pensat...
Em deixes paradíssima amb això.
Sí, oi? És una cosa que segur que no hi havíeu pensat, però és així. No. Només cal obrir un llibre d'història, o cada vegada menys, però bueno, tot i així ara també, doncs que t'explica les grans històries dels homes, tot el que han fet al llarg de la història, i gràcies als homes, doncs avui estem aquí tan fantàsticament bé.
Tan fantàsticament bé,
amb aquest món tan maco que estem deixant en els homes i a les dones que vindran a darrere nostre.
Escolta, per tant...
Ho canviem. I ho expliquem.
Recupereu la història d'aquestes dones que habitaven al monestir de Pedralbes.
No només, però...
I llavors heu acordat de fer una exposició.
Exactament.
Magnífica, per cert, feta amb molt bon gust, que això s'ha de dir també,
sí.
Com tot el que feu, que és la Juliana Morell. Llavors, Georgina Rabassó, qui era Juliana Morell? Perquè, esclar, és un personatge increïble, no?
La Juliana Morell passa a la història als 12 anys. Quan té 12 anys, quan és una nena, passa a la història, perquè va fer el primer doctorat extrauniversitari, és a dir, fora de la universitat, a casa seva, quan tenia 12 anys, en filosofia. El primer doctorat de la història.
Però amb 12 anys? Com
amb 12 anys.
De la història del món?
Del món, de la història que coneguem, sí. O sigui, la primera dona que es doctora en una universitat va fer-ho 70 anys després de la Juliana. Ella es va doctorar a casa.
Però amb 12 anys, perdona?
Amb 12 anys, sí.
12 anys.
Sí, sí.
És que els 12 anys els estàvem fent, què? Practicant en l'Anfi.
Hi ha 50, eh? Hi
ha
50, ho fem això.
Bueno, amb 50, clar, clar. I llavors, com arriba aquest... D'on venia Juliana Morell?
Doncs ella es comença a formar als 4 anys, és una nena prodigi. El seu pare li té mestres privats, 3 mestres privats des que té 4 anys. Tot el dia, des de les 6 del matí, diu que li estan dando les papes, ja li estaven ensenyant, mentre l'estaven vestint, mitja dormida, fins a la nit, estava estudiant tots els dies de l'any, ni tan sols de dalt descansava.
Però una mica tipus esportistes d'ara, que els posen a... Ai,
sí,
Déu meu.
Sí, sí, clar, hi havia
un punt de... I quin tipus de família tenia? Perquè, esclar, això era una família benestant, una família noble...
Família benestant, d'orígens de jueus conversos, segurament, tot apunta cap aquí. La seva mare mor molt petita, ella és filla, quan ella és molt petita, ella és filla il·legítima, és filla de la serventa, de la Bartomeu, hem trobat el document on parla d'això, i la seva mare adoptiva és la Joana Morell. Però,
que és la senyora de la casa, perdona.
Exacte, és la senyora Morell, però llavors ella, com que també mor, ella es queda, ella amb el seu pare, i amb tots els servents del seu pare, en un món...
O sigui, perdona,
en
aquesta casa hi havia el pare, una minyones, i la senyora de la casa, i el pare té una filla amb una minyona.
Exacte.
I la senyora de la casa adopta aquesta nena.
Sí. Diguéssim que... sí, això seria...
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, dona per una pel·liculeta, eh? La,
sí, sí.
La Joana Morell.
Dona.
Escolta, i llavors... però, a veure, perdona, és que jo... A veure, un moment. El pare, què dius que es dedicava?
El pare era mercader, venia teles, sí, sobretot, i també era canvista, era banquer.
Ah.
Tenia un banc. Però llavors ell comença a comerciar amb molts objectes, amb joies, amb obres d'art, amb espècies, i llavors el
com
denuncien...
Com un Cort Inglés, tenia com un Cort Inglés.
Totalment. I
el denuncien... Riquíssim,
era
riquíssim,
era
ser, no?
Rico, bueno.
Riquíssim.
Sí, 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 era benestant. El que passa que sempre li diu a la Juliana que s'arruïna per pagar la seva formació. I llavors fa una mica de xantatge emocional.
Home, però
també.
Que té una... Mare de Déu, però el pare aquest va estar
fatal,
És un
personatge.
Un personatge,
sí, sí.
I una cosa, perdona'm un moment. Tu, ara imagina que algú que tingui una criatura de 4 anys a l'entorn, ja sigui fill teu o un veí o jo què sé, com s'ha tacut de posar-lo a estudiar tantíssim, sent dona, a més, de quin segle estem parlant?
Segle XVI, finals del segle XVI.
Veus que et toca tu, si hagués estat més enllà del segle, no?
Ja no, ja no l'hagués
estudiat.
Eliminada.
Llavors, escolta, quin tipus de mentalitat devia ser la d'aquest home? Perquè les dones, no, ara parlàvem de la mirada femenina que teniu vosaltres sobre el Mosté de Pedralbes, jo tinc la sensació que a ningú se li hagués passat tal...
Bueno, hi ha un element, entenc, que no és menor, que és la seva única descendència, no?,
sí,
d'aquest senyor, aquesta nena.
El pare identifica el talent de la filla, bàsicament, sí. I llavors, doncs, bueno... Doncs
I com el va notar, com el devia notar? Tenim documents sobre això? Com es nota que una persona de 4 anys pot arribar a...
Bueno, amb el desenvolupament del llenguatge, sí. Per exemple, la Juliana parlava llatí, grec, hebreu, català-castellà, francès, italià... i sabia alguna cosa de siria, caldeu, àrab, segurament. Sí, és una dona poliglota. Llavors, aquesta habilitat lingüística devia ser un tret bastant, diguéssim, llamatiu, com diria la meva iaia.
Jo cada vegada m'estic sentint cada pitjor, no? Perquè...
Pues
sort que està morta, perquè si no... És l'única cosa que em consola. Escolta'm una cosa. I tu com hi arribes com a estudianta?
Doncs la Juliana, el seu nom està al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Aquesta sala on fan els honoris, els doctors honoris causa, tal. Tenim a la Teresa de Jesús amb retrato.
Teresa de Jesús, Concha Velasco i...
Exactamente, la misma. Sí, no pone Concha de Milagro.
No, Concha Teresa.
I llavors tenim el nom de la Juliana Morell. Amb una... I llavors, a partir d'aquí, diguéssim, als senyors de la Renaixença se'ls va ocórrer posar aquí la Juliana Morell per la fama que va adquirir al llarg dels segles, però era un gran interrogant. Imagineu-vos tot el que coneixem de la Teresa de Jesús i de la Juliana Morell.
Res.
No?
Jo és la primera vegada que l'escoltava. Sort de la vostra exposició.
Sí.
Llavors, una cosa, ella, quin tipus de... quan dius que té aquest títol universitari amb 12 anys,
sí,
exactament a què es dedicava? Física, química...
Bueno, era en filosofia, no sé,
filosofia,
i en particular el que va defensar les tesis és amb lògica i moral. És superinteressant que ho faci en lògica. A més, tenim dos volums, que un d'ells els podem veure a l'exposició, de la lògica d'Aristòtil, perquè penseu que Aristòtil crea, diguéssim, la lògica al segle IV abans de la nostra era.
Sí, me'n recordo, nena, que estava allà. Són veïnes d'Aristòtil.
Jo el vaig ajudar, que
sí. Sí, ella va dir això.
Baixàvem
a l'àgora, deia, a veure, què hi de nou, Aristòtil? Però un grec ho fèiem, no?
Sí, per supuesto.
Sí, perdona. I
fins al segle XVII
dret, no tenim testimonis de dones que es dediquin a la lògica. Per tant,
si la lògica, tu... perdona, que és allò que fèiem nosaltres a tercer a primer de filosofia, que sí, era tercer de BUP, que era una cosa impossible. Sí. Jo aquí vaig descobrir que tenia pensament abstracte en el sentit de Jackson Pollock, saps? Que lo de lògica... Tu l'havíeu fet lògica o no, ara?
Sí, sí.
Per favor, jo no en donava una, tu?
Sí, a mi m'agradava.
Sí, ella s'ho
li
dona bé. Sí, tu, i com que estàs posseïda...
Es veu, està posseïda per la Juliana.
Clar, clar. I, bueno, i llavors això és important. I l'altra cosa que dius que va fer... que
també va estudiar jurisprudència, dret, i també va estudiar teologia. El que passa, el seu pare volia que es doctorés en dret, i fins i tot ja quan ell està al monestir, que hi va amb 14 anys, li insisteix, doctora't en dret aquí, des del monestir, no passa res. Imagineu-vos allà al monestir...
De Pedralbes estem parlant?
No, 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 no. El de Santa Pràxedes. Però bueno, a un monestir, sí, una monja, diguéssim, dins de la clausura, defendent un doctorat en dret. O sigui, això la Juliana ja no li cabia al cap, no? Però el seu pare insistia perquè ho fes.
Anem a parlar d'aquest recorregut, diguéssim. Ella estudia, el seu pare amb 4 anys la posa a estudiar com una bèstia. Als 12 es doctora en tot, sí, això que has dit, no? Lògica, sí. I l'altre era?
Moral.
Moral.
Ètica, sí.
I quin tipus de moral i quin tipus de poder? Que hi ha alguna cosa...
No tenim... La base és Aristòtil, segurament, però bueno, el que va passar allà és que una nena amb 12 anys, parlant d'aquests idiomes, raonant, argumentant... No? Va
I davant d'aquí? Això és un tribunal? O
davant
és...
d'un tribunal fet per erudits, acadèmics, eclesiàstics, senyors i senyores... Que
senyores
estaven...
també?
Sí, sí, sí. Dames. Dames, hi havia dames, també.
Quin tipus de dames era, de què estem parlant?
Bueno, dames de la noblesa, dones de la noblesa. Era com un esdeveniment. Llavors, el pare el que volia amb això era... que aquí també té molta intríngulis, era netejar la seva fama, perquè el pare va haver de marxar de Barcelona cap a França acusat d'assassinat.
Com?
Atención.
Atención. Ostres,
els amors d'una monja. És a dir...
Com?
Com? Però sí, el pare era
és que
un barro.
Rita
tu de Rubiales. Rita tu de Rubiales. Però bueno, què era això?
No, parlen de giritos de guió, eh? Sí,
però és que a més ell ens està posat. És una sèrie. Però tu de Netflix. Li direm la Netflix.
Total. Jo faig una altra crida a la Isabel Coixet perquè vingui l'exposició, perquè és que dona molt de joc la figura de la Juliana i del pare.
A veure, el pare queda allò...
O sigui, el pare s'entenia amb una monja de Montsió.
Ai, per
quan
favor!
Quan el monestir de Montsió... Això sí, és el que hem trobat.
El del flamenco i les vedets aquestes replegades quedarà...
Sentimos
eclipsar-ho.
Sentimos eclipsar-ho con la monja del Chivo 17.
Boníssim.
Escolta, tal qual. Llavors, el pare li amb una monja...
De Montsió, sí. I llavors...
Que era de clausura la monja? Però té moltíssim mèrit, perdona, això. Sí. Sí. Per un cop per l'altre.
I llavors apareix mort el Manuel de Rajadell, que també s'entenia amb aquesta monja.
Però aquesta senyora és la jefa, no l'aplaudim.
Un aplaudiment.
Però bueno...
És que les monges fan moltes coses.
Home,
allà,
home.
Fan moltes. També pensen i creen
home,
coses, però bueno,
clar,
pues, també,
clar,
no?
Clar,
I llavors el dia apareix aquest home mort i el dia següent el Joan Antoni Morell marxa cap a França.
Home, més clar l'aigua.
A veure, carinyo. Amb la monja o sense la monja?
No, sense.
No, la monja l'era igual perquè anaven passant. És que vull dir, també si m'entens, clar, la monja de què? Bueno, a veure, un moment, llavors, ella es queda sola...
Exacte, queda com uns mesos sol aquí la Juliana i llavors amb els seus servents...
Això sembla molt pràctic, però ho dic, escolta, la Tania.
Sí, sí.
Tenia esclaus? En aquella casa hi havia esclaus? En aquella època?
Hi havia una persona esclavitzada que hem trobat el seu nom, es diu Ali, i creiem que probablement també era el que li va ensenyar la Juliana àrab o siríac o caldeu. És una hipòtesi nostra, però per veure'l també, diguéssim, com el mestre, no?, la Juliana amb això.
Llavors, la Juliana, com passa de casa del seu pare a un monestir a Avinyó, França?
Perquè ella s'escapa.
Com?
S'escapa. Als 12 anys, quan passa, quan aquest acte, diguéssim, de la defensa de tesis, que, amb la qual el seu pare intenta netejar la seva fama per passar de ser l'assassino al padre de la niña prodigio...
No em piquis la taula, que si no seràs tu la flamenca cuida.
Vale.
Que m'estàs fent... com que és professora, va fent pam,
no tenemos
pam,
la que ve.
Pam, pam, pam. Vosaltres no estàs aquí picant?
Jo estic a 3 metres de la mesa.
No, és ella que me pica la taula.
Quan passa de ser, no?, l'assassino a el padre de la niña prodigio, vale? Clar, això és el que va fer ella, netejar la seva fama del pare.
Hòstia.
Llavors la Juliana comença a buscar, diguéssim, persones... Ella, aquesta notícia s'estén per tota Europa. O sigui, hi ha cròniques per tota Europa dient...
Com pot ser que no sapiguéssim res d'aquesta dona,
perquè
no?
Perquè això que ha dit ara l'Anna, que estava
mare
tot
meva.
Era una celebrity de l'època i comença a fer retrats...
De la porta, doncs passa el que passa, com que et digui. Digui.
Retrats, i llavors, doncs, bueno, diguéssim que la seva fama s'extén, no? I ella està a Lió, però llavors sent que, doncs,
doncs, a Avinyó hi ha un monestir que és el monestir de Santa Pràxedes,
perdona, un moment,
que ella té dèria per anar cap allà.
Vale, però, sí, vale. Però aquesta nena quina edat tenia, aquesta senyora?
Entre els 12 i els 14...
Però una nena torradeta per Europa anar pels camins, o com va això?
No, que s'estén la seva fama, s'estén en cròniques, retrats de la Juliana per tota Europa.
Però tipus Britney Spears, com la de Taylor Swift?
Total, totalmente, sí.
I de què s'escapa ella? De què s'escapa?
S'escapa del pare, o sigui, ella ja, quan el pare la vol casar, per dir-ho així, ella comença a teixir una xarxa...
El pare la vol casar.
Amb persones influents perquè l'ajudin a entrar al monestir de Santa Pràxedes.
I que és aquest d'Avinyó.
Exacte, d'Avinyó.
I llavors aquí també munta un pollastre, aquesta senyora, perquè m'ho haig de venir.
Bueno, el pare torna... Bueno, ella entra amb... El seu pare la deshereda, li treu la dot perquè no entri al monestir per seguir-la controlant.
Perquè per entrar al monestir havies de portar tu el teu. Sí. Això es veu perfectament al monestir de Pedralbes, ho expliqueu perfecte.
Sí. I llavors, doncs, una dona que passava allà, una mecenes, la princesa de la Conde, paga la seva dot perquè la Juliana pugui entrar.
És que abans les princeses estaven més atentes, hi ha més mecenatge per part de les princeses i tal, i ara està la cosa molt, molt apurada. Sí.
Llavors entra allà, entre els 14 i els 16, llavors ja entra professa.
O sigui, una nena erudita que el matrimoni no el volia ni veure.
No, perquè clar, el pare segurament triaria amb qui la casava per seguir-la controlant. Llavors ja eren dos homes que l'haguessin controlat.
Com era habitual a l'època.
Exacte.
Ella era conscient, diguéssim, que això que el poder mascle la controlava i per tant ella no ho volia?
No ho explicita, però ella escapa d'aquesta situació. És a dir, la primera decisió lliure que ella pren és entrar en un monestir. És a dir, la seva llibertat passa per enclaustrar-se.
De quin tipus de monestir estem parlant? És a dir, quan parlem d'un monestir d'aquella època, què és un monestir en aquella època i per què ella deia, però aquí jo estaré bé?
Clar, és un monestir d'aquesta època, és a dir, per exemple, a l'edat mitjana hi havia molt el monestir era un lloc de cultura, no? Doncs en aquesta època també. És veritat que en aquesta època, la primera modernitat, si les dones volien estudiar, començaven a poder-ho fer, diguéssim, fora, no? Mestres privats, etc. I a poc van accedint a les universitats. Però clar, també seguia sent un lloc de cultura, un lloc... Ella volia allà desenvolupar la seva manera de reflexionar i de pensar sense haver de... No?
És a dir, que el monestir per ella era una mica...
Un lloc de
I la cambra, pròpia, diguéssim,
exacte,
un espai.
Sí, no? sí, tal qual. Però això haver de tancar-se per ser lliure, per poder desenvolupar el propi saber i aquesta dimensió espiritual que ella tenia.
Ella, esclar, què passa? Arriba al monestir francès i acaba fent-se la líder de la comunitat religiosa.
Ella
menuda és la nostra Juliana. Menuda és.
Sí, però ella... Clar, tota la retòrica d'aquesta època és com complicada, perquè tot passa com mort per la humilitat. No? És a dir, amb ella com que l'obliguen a ser superiora. No? Ella no vol, l'obliguen a ser superiora. No? Llavors hi ha tota aquesta retòrica que és també pròpia de l'època.
Però vull dir que l'obliguen a ser superiora i llavors... Quin pollastre munta en aquest monestir? Com...
Bueno, el que munta pollastres continua sent el seu pare.
Mare de Déu, aquest home no s'ha de sobre.
Sí, perquè torna. És el retorn de Joan Antoni Morell quan ella està al monestir.
El senyoro.
Vale? Totalmente. Ve i llavors el que ja se li passa aquesta cosa de que la filla desobeeix, etc. ja ho supera, no? Papa, supera-lo.
Sí.
Llavors va allà i diu que vol que li construeixin una cel·la, una cambra, anexa la de la filla amb una finestra.
Aquest home, i ho aconsegueix? Ho aconsegueix?
Sí. No, perquè clar. La Juliana diu, pare, entendrà que jo no he entrat en un monestir per tenir-lo vostè enganxat aquí al costat. Llavors es posa a cridar, això ho diuen les biografies, es revolca per terra i surt del monestir, el pare sí,
era muatxa, era
i diu, m'han robat la meva filla, vull dir, munta el número.
El número. De veritat, és increïble. Quin és el llegat intel·lectual, ja per acabar, de Joana Morell? És a dir, nosaltres ara, més enllà de la història... rocambolesca de la seva vida, que ens ha xiflat, per cert.
Ens ha xiflat, molt.
Doncs, què en podem aprendre o què serveix? S'aguanta les seves tesis intel·lectuals? Suposo que,
Bueno, encara l'estem estudiant. O sigui, les autores...
Ui, però l'has de tornar.
És que és com la punta de l'iceberg, que és el que estem. Ara mateix estem recuperant la seva obra, l'estem traduint al català, l'estem analitzant, o sigui, hi ha molta cosa. A mi el que, d'entrada, diguéssim, em crida més atenció és que al segle XVII hi havia com dos corrents de pensament, que un era el racionalisme, no?, Descartes, i l'altre era tot el misticisme de Santa Teresa, no? Uh-huh. I clar, ella, la seva escriptura, va combinant com aquestes dues tendències, no? És a dir, va d'arguments molt racionals, no?, per defensar una tesi, cap arguments com molt místics i molt eròtics, no? I això ho pot fer amb 5 pàgines de diferència. De forma molt orgànica, va combinant aquestes dues tendències.
Que possiblement seria... O sigui, és una punt moderna,
també. I què és la mística eròtica?
Ui, filla, ara. Ella sempre estem a fora de temps.
És que diu mística eròtica.
Mística eròtica. És que l'eròtica, si no és mística, no és eròtica. Mira, ja t'ho resolc.
Sí, és això.
És que l'eròtica, si no és mística, és porno. Llavors no ens interessa. I la mística sense eròtica, és un rotllo patatero. soltero per aquest fanatisme. Què trobes?
Sí, sí.
Que també sóc una nena superdotada o no?
Sí. Total. Però amb 50.
Amb 50, m'ha perdut molt. Ella ho havia de dir, ho havia de dir. La senyora catedràtica.
Sí. Ja.
Escolta una cosa, no. Què tal, Adi? Moltíssimes gràcies. Ens hem quedat sense temps, però bueno, ens ha fascinat aquesta història.
Molt.
Gràcies a l'Anna Castellano Treserra, que hauràs de tornar per parlar un dia del monestir en si.
Perfecte.
Quina pròxima exposició tenim en ment? No ho pots dir encara?
No ho voldria dir.
No ho voldries dir, però ens agradarà o no?
Jo crec que molt.
Sí, però...
I serà parlant també d'una altra dona.
Ah, aquí...
És el lloc, és el lloc.
És el lloc.
És el lloc.
Què tal estan les monges, les 5 monges del monestir de Pedra Roja d'aquí? Dóna'ls una abraçada per nostra.
Ho faré, ho faré. Estan bé. Són grans, però estan bé.
Bueno, nosaltres també, ja ho ha dit la Georgina, que no passa res, ja sabem perfectament.
Tots hi anem anant, oi?
Tots hi anem anant, però vamos, no saps tu com. No saps tu com. Georgina Rabassó és doctora en filosofia especialitzada en pensament filosòfic femení de l'edat mitjana fins a la primera modernitat, que això és mitjans del segle XVII, ella ja es planta. No. Però tu, si lligues amb un o amb una que... però soc de, pues a mi m'interessa el segle XVIII. T'agafes i te'n vas, no?
Sí,
sí.
Demasiado Maria Antonieta.
No, escolta, el llegat oblidat de Juliana Morell, cada cop menys oblidat, aquest llegat, aquesta exposició que es pot veure fins al, si m'ho recordeu, pues, genial, 14 d'abril, filla meva. I a més, pel mateix preu, vas al monestir de Pedralbes, que és un lloc genial, genial, genial.
I tant.
Possiblement un dels millors llocs de Barcelona, ho dic amb totes les lletres. Un aplaudiment per aquesta senyora.
Olé!
Olé total! Olé.